Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Benvinguts i benvingudes al 16è programa de Cinema Infants. És un programa especial, després de mesos sense poder fer ràdio en viu ni fer-vos arribar aquest tipus de continguts. Us hem trobat a faltar. Us parlarem de l'Escoleta de Cinema, projecte que ja coneixeu prou, però volem explicar-vos les darreres accions que hem portat a terme. Tot i no treballar en les millors condicions, l'Escoleta de Cinema no s'ha aturat en cap moment. Tindrem el plaer d'entrevistar la Núria Moles, d'Òmnium Cultural, i parlarem amb ella sobre el projecte El Tinter, en el qual hem participat com a Escoleta de Cinema, en col·laboració amb la xarxa Més Educació Sant Andreu. A la secció de reportatge escoltarem les veus d'infants de les quatre escoles que han participat en el projecte El Tinter, explicant-nos sobre el procés viscut de creació audiovisual participativa. Volem començar aquest programa fent un reconeixement especial a tots els infants i també als i les joves de la ciutat, de Catalunya i del conjunt de l'Estat. Considerem que han estat els més valents i les més valentes. També els i les que han patit més, en major mesura, les conseqüències del confinament, així com actualment també viuen l'obligatorietat d'anar amb mascareta a tots els espais educatius i de relació a partir dels 6 anys, que és una edat molt i molt aviat, no així en altres països d'Europa. Volem reclamar que es compleixin els drets dels infants, ja que han estat presos en consideració o molt poc presos en consideració durant els darrers mesos, en cap moment del confinament ni tampoc del desconfinament. Tampoc es contemplen en les mesures actuals que denominem de la nova normalitat. Des de l'Escoleta de Cinema, sigui en el context que sigui, continuarem treballant pels vostres drets, nens i nenes, perquè tingueu eines d'autoexpressió i de reflexió crítica sobre el vostre entorn i els imaginaris que teniu, promovent vivències enriquidores. En aquest programa volem fer valdre algunes de les activitats de creació audiovisual participativa que heu portat a terme amb nosaltres abans i durant, també, i després del confinament. Al començament de 2020, en col·laboració amb el Casal dels Infants, al barri del Raval, vam realitzar dos curs amb i les joves de la UEC. Mitjançant l'audiovisual, van poder expressar algunes de les seves vivències i experiències i les inquietuds que tenen. Escoltem un fragment de cada un dels curs, titulats «Fes el teu camí i tot és possible», on ens parlen sobre situacions complexes que se'ls plantegen i la necessitat de supervivència que a vegades els domina.
¿Estás buscando tiempo?
Ya, a ver.
¿Por qué ya no vas al instituto?
Porque, hermano, mi madre tuvo que dejar el trabajo, tuvo que ir a ganarme la vida para llevar cartín a la casa, ¿sabes?
Oye, ¿por qué no quieres a la UEC? Que hay profesores muy buenos.
Buah, tío, pero voy a pensar, va.
Hay que sacarle eso súper despacio.
Ya, ya, no, se me han faltado muchas cosas de eso.
Vente, ¿eh?
Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Mira lo que te traigo.
A ver qué tienes ahí.
Toma,
días todavía.
Y por esto no te voy a dar mucho, ¿eh?
Oye, hermano, ¿el dinero cuánto?
Tú sabes que yo siempre te vendo las cosas a ti.
Va, por 2.000 biles y este bolso, bueno, yo te doy 250.
Oye, pero el dinero ahora, hermano.
Oye, hermano, que es un paisano de confianza, siempre le vendo mis cosas, ya está, mañana nos lo da.
Escúchame, si no quieres esto, yo no compro, ¿eh?
Oye, ya está, tú sabes.
Vale, vale, tranquilo.
Nos vemos mañana.
Claro, hasta luego.
Situacions complexes, complicades, difícils, a les quals s'enfronten de vegades ells o elles, però o que coneixen d'altres companys i companyes. La precarietat. La precarietat tant de la vida de les seves famílies com la incertesa sobre el seu futur fa que surtin aquestes històries una mica en tensió entre allò que és correcte socialment i allò que és punitiu. Al febrer vam experimentar una experiència nova per l'Escoleta de Cinema, que va tenir, la veritat és que, molt i molt d'èxit. Nova perquè estem acostumades a desplaçar-nos nosaltres per facilitar que els i les més petits i les més petites feu les vostres creacions audiovisuals. Però en aquesta ocasió vau venir vosaltres a visitar-nos just aquí, a la Fabra i Coats, i va ser des de Sant Quirze del Vallès, tota una excursió. En aquesta experiència educomunicativa, que vau gaudir un total de 100 alumnes de tercer i quart de primària de l'escola Taula Rodona de Sant Quirze, es van combinar dues activitats al llarg de tot el matí. D'una banda, un cinefòrum on es va reflexionar força sobre els drets dels infants, la família i els rols de gènere. D'altra banda, vam dur a terme la realització de dos noticiaris que els nens i nenes participants portaven preparats des de l'escola. Vam tractar molts temes, fins i tot vam parlar en anglès, alguns d'ells, i es van fer entrevistes també en anglès. A més, va venir un equip de reporteres de BTV, del programa Catacrac, a fer les entrevistes i, de tot plegat, en va sortir un reportatge de l'experiència viscuda. Escoltem ara un fragment d'un dels dos noticiaris televisius.
Hola, avui visitem l'Escoleta del Cinema, a la Fabra i Coats.
I farem un tallet de reporters i reporteres davant i darrere de la càmera.
I el tema tractat és el de l'escola.
En primer lloc, us parlarem de la notícia d'escola, que es tracta d'uns Jocs Olímpics de natació i atletisme.
Durant aquests dies hem estat preparant per nens de quart i tercer per fer un telenotícies i ens hem repartit en molts grups i hem preparat uns papers.
Efectivament, un total de 100 alumnes van venir-nos a veure i van dur a terme tot un desplegament audiovisual protagonitzat per infants en ple recinte de la Fabra i Coats. I ara, tot seguit, dins d'aquest reportatge que va elaborar el programa Catacrac, ens expliquen com va anar tot plegat.
Cada grup tenia una càmera i un micro i llavors ens gravava el nostre professor i després anàvem canviant i anava gravant cada nen que, o cada company que érem.
Cada un s'havia memoritzat el seu paper i llavors el dèiem. Aunque alguns grups i el nostre hem tingut de canviar algunes coses perquè no quadrava tot molt bé.
Al març encara vam tenir temps de fer un llarg viatge. Vam viatjar a l'antiga Roma amb el taller Fem un curt que vam acompanyar amb l'alumnat de quart de l'escola La Maquinista. Els i les protagonistes, en aquesta història, es queden atrapats en un portal que els porta fins a l'antiga Roma. Per tornar, han de resoldre l'enigma misteriós que conté un pergamí. Ho aconseguiran? Podeu veure el resultat al Vimeo de l'Escoleta de Cinema. Ara us avancem algun fragment del curt.
Uala, estem a l'antiga Roma.
Bon dia.
Bon dia.
Qui són aquests?
Us podem fer una pregunta?
D'acord.
Com es diu la casa on viviu?
Ai,
No me'n recordo, quina mala memòria per aquí.
Insulai! La nostra casa es diu Insulai.
També vam donar, en un altre moment, a principis de març, un cop de mà als infants de l'escola Mestre Morera, situada a Ciutat Meridiana, perquè gravessin un vídeo de conscienciació sobre la importància de l'aigua. Justament, la presa de consciència, en aquest cas sobre el clima, és el centre d'interès d'un altre projecte molt especial que hem desenvolupat com a Escoleta de Cinema, el Tinter. A la secció de reportatge podreu escoltar les veus dels i les protagonistes d'aquesta experiència. Però ara us n'expliquem alguns detalls. Amb suport d'Òmnium Cultural i en col·laboració amb la xarxa Més Educació de Sant Andreu, hem desenvolupat la prova pilot d'aquest projecte que hem gaudit molt i molt des de l'Escoleta de Cinema. Els i les protagonistes són alumnat de 4 centres educatius de primària i secundària dels barris de Sant Andreu. Per una banda, l'Escola La Maquinista i l'Escola Baró de Viver. Després, l'Institut Escola El Tiler i també l'Institut La Sagrera, que per ara tenim aquí mateix. Entre representants de les diferents escoles vam anar construint col·lectivament el guió d'un curt que es diu «I tu, què escolls ser?», una peça de conscienciació sobre el canvi climàtic que pretenia acabar sent un espot, però n'ha resultat un gran curtmetratge. Amb aquest títol de «I tu, què escolls ser?», protagonitzat per un nen i una científica, viatgem a un futur distòpic o no tan distòpic o no tan futur. De fet, el món ha arribat a tal punt que les persones adultes no conscienciades s'han convertit literalment en brossa. El nen protagonista viatja cap al passat per conscienciar els infants que cuidin el planeta per evitar un futur tan catastròfic com el que ell viu. A més, vol trobar a la seva mare de petita perquè no es converteixi en brossa de gran. Què us sembla? Ho aconseguirà? Escoltem ara un petit avançament d'aquest curt, que encara està pendent d'estrena. Una autèntica primícia.
Aquesta pilota serveix per conscienciar la gent, canviar el futur i reciclar i cuidar el planeta.
La puc provar?
Esclar, prova-la.
Quina bogeria!
Això és el que passarà si no cuidem el futur i el planeta. M'ajudes a repartir piruletes?
Clar! Sí!
És que sol font! Són piruletes que si les proveu canviarà el futur. Proveu-les!
Quina intriga que comença en aquesta escena. Fins i tot arribem a tenir piruletes per veure i canviar el futur que tenim. Després d'hores i d'hores per pensar, construir, deconstruir i tornar a construir el guió entre els 4 grups classe participants, just abans del confinament vam poder començar a rodar aquesta super peça audiovisual col·laborativa. Vam començar amb l'alumnat de 5è de l'escola La Maquinista. Després va ser el torn dels i les joves de 1er d'ESO de l'Institut de la Sagrera. Malauradament, el confinament va irrompre tot d'una i vam haver d'aturar els rodatges més de 3 mesos. Però finalment, a l'entrada de l'estiu, vam poder finalitzar les dues gravacions restants del curt amb l'alumnat de 5è de l'escola Baró de Viver i el de 6è de l'Institut Escola El Tiler. Ha estat tot un procés de participació i elaboració col·lectiva per part d'infants i joves de Sant Andreu, del qual l'Escoleta de Cinema se sent molt i molt orgullosa. Després, indagarem una miqueta més sobre aquest projecte del Tinter amb l'entrevista que farem a la Núria Moles, d'Òmnium Cultural, que ens explicarà d'on ve i com va néixer aquesta iniciativa. Durant el confinament, l'Escoleta de Cinema no es va aturar mai. Va convidar els més petits i les més petites de cada casa que continuessin expressant-se i comunicant-se mitjançant l'audiovisual amb les activitats de l'Escoleta de Cinema No S'Atura. D'altra banda, també van poder viatjar pels paisatges que diversos infants de la ciutat veieu en aquell moment des de la vostra finestra. I de l'altra, també ens vau arribar enviant reportatges de tot tipus que ens van agradar molt. Per exemple, l'Ona Guerrero ens va explicar una superhistòria sobre de què anava i per què servia el cor humà. Podeu veure el vídeo complet al Vimeo de l'Escoleta de Cinema i també a la Veïnal TV. Però escoltem-ne ara un avançament on ens explica un d'aquests misteris de parlar del cor.
Hola, jo sóc l'Ona i avui estic aquí amb vosaltres per explicar-vos la funció que fa el cor humà. He decidit fer aquest tema del cor i el cor humà perquè és una cosa molt important que si no, no podríem viure amb ella i jo sóc conscient que hi ha poca gent que li interessa amb l'important que és.
Clar que sí, Ona. Posicionar-nos com a nens i com a nenes, i tant que és molt important el cor. Podeu veure l'explicació completa en el reportatge. L'Aida Vinyes i la seva família ens van fer arribar un divertit videoclip on cantaven directament "Vull sortir". Amb humor i creativitat s'expressava aquesta família durant el confinament. Tipa d'estar a casa, tancada, en quatre parets. Natural, les parets no són ni pels nens ni per les nenes. En Guerau ens va explicar què feia en el seu dia a dia durant el període de tancament a casa.
Mi horario es este. Primero me levanto a las 9. Luego desayuno hasta las 9:30. Entonces hago los deberes hasta la 1. Más tarde como hasta las 3:30.
Aquest era el seu començament de la quotidianitat confinada. Ara anem a veure com acabava tot això.
Luego juego a básquet con mi padre hasta las 8. Seguidamente escuchamos música de los vecinos después de aplaudir hasta las 8:20. Entonces miro la tele hasta las 9:30.
I evidentment hi havia sopar i dormir. La música dels veïns i les veïnes als balcons va ser realment, sense cap mena de dubte, un dels moments més esperats del dia per part de molts infants. Ara escoltarem també a la Liri Molnar, que mitjançant nines va realitzar la peça Notícies d'última hora. Us avancem els continguts d'un parell d'entrevistes que va idear.
Hola a todos, aquí estamos en Notícies d'última hora. Hoy las calles de Barcelona están bastante vacías. Y como veis, todo el mundo tiene el uso de mascarilla. Y vamos a hacer un par de entrevistas a la gente de las calles de Barcelona. Hola María, ¿qué le ha parecido lo que hemos pasado? Bastante extraño, me ha parecido muy muy extraño, porque nunca he pensado que iba a pasar algo así. Entonces,
he estado pensando y pensando y creo que la gente ha hecho lo correcto. Hemos por el bien de todos, nos teníamos que quedar en casa. Y es lo que hemos hecho. Y yo creo que eso ha estado bastante bien. Bueno, muchas gracias por tu opinión, María. De nada, hasta la próxima.
Hola, Clarisa. ¿Qué te ha parecido esto?
Bastante inesperado. Yo pensaba que mis hijos iban a estar en la escuela tranquilamente y cuando se acabaría irían de colonias. Pero no, así no es. Hemos tenido que quedarnos en casa todo el año. Mis hijos han extrañado mucho a sus amigos y yo a los míos. Bueno, muchas gracias, María, por su opinión.
Com veieu, des de l'Escoleta de Cinema, passi el que passi, seguirem treballant per donar-vos eines d'expressió i de reflexió mitjançant l'audiovisual. Nens i nenes, molta atenció, que hi ha molta feina a fer. Des que va ser possible, vam tornar a sortir al carrer per acompanyar-vos en les vostres creacions audiovisuals. El juliol, en col·laboració amb el Casal de Joves de Roquetes, els i les joves que participàveu justament en el Casal d'Estiu, vau fer dos reportatges. D'una banda, un que anava d'una acció organitzada pel mateix casal davant de la seu del districte de Nou Barris per reclamar, precisament, casals de joves al barri. D'altra banda, vau fer un reportatge on vau escollir preguntar a la gent com havia viscut els mesos de confinament, quines emocions els havia provocat la situació i quina repercussió tenia tot plegat en les seves vides. Escoltem ara un fragment de cada un d'aquests reportatges.
Al principi tenia miedo perquè ha sido una experiencia nueva para mí.
¿Qué pensé? ¿Qué pasaba realmente? Porque, claro, sin saber realmente lo que había.
Porque cuando yo era pequeño he ido de brotes, de epidemia, pero no he tenido esa experiencia.
Claro, me asusté mucho, era una cosa bastante seria.
Pensé casi que venía una tercera guerra mundial química, ahí de esta biológica, y pensé que iba a morir casi medio planeta.
Hola, me llamo Cautar, vengo del Casal de Roquetas de Jóvenes y estamos aquí en la plaza del distrito de Nou Barris para reivindicar los espacios que nos han abierto de los jóvenes.
Estamos aquí montando unos talleres para ocupar un poco el espacio de la plaza del distrito para reivindicar los espacios para juveniles a nivel de distrito de Nou Barris, porque algunas tienen unos espacios bastante precarios y otras casales como el casal de Zona Norte, que no tiene espacios, pues es un poco reivindicar esos espacios con las mismas jóvenes que puedan reivindicar esos espacios de jóvenes.
Bueno, molta acció i molta reivindicació al carrer per part d'aquests i aquestes joves en ple estiu, mes de juliol. I ara sí, com us hem avançat abans, donem pas a l'entrevista que farà la meva companya Marta Junco a la Núria Moles, d'Òmnium Cultural, per conèixer, de més a prop, el projecte El Tinter.
Estàs escoltant Ràdio Fabra.
Bona tarda, Núria. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i poder compartir una estoneta per parlar d'aquest projecte tan emocionant que va ser El Tinter, en el que hem participat com Escoleta de Cinema aquí al barri de Sant Andreu.
Bona tarda, gràcies.
Pots explicar, així per començar una miqueta, d'on va sorgir aquesta prova pilot del Tinter? I què feu a Òmnium Cultural i com està tot lligat?
Sí, mira, doncs des d'Òmnium Cultural impulsem múltiples iniciatives i aquesta n'és una doncs per impulsar diferents projectes que treballin en la línia de la cohesió social. I en aquest cas la proposta sortia de voler explorar el potencial que té el Sambori i la seva festa del Tinter, que és un premi de narrativa infantil i juvenil que fa 15 anys que Òmnium organitza, d'explorar una mica quin potencial té aquest projecte en la generació d'oportunitats educatives. I amb aquesta voluntat, amb la voluntat d'actualitzar aquest projecte, és quan proposem aquesta prova pilot com una eina més per contribuir en aquesta lluita contra les desigualtats educatives i la segregació escolar.
Genial. I quins objectius teniu quan vau impulsar la iniciativa del Tinter?
Bàsicament érem portar a la pràctica una proposta de creació cultural que estigués arrelada, que estigués enxarxada, que fos col·laborativa i col·lectiva i que en certa manera pogués posar o pogués fer que la llengua i la cultura catalana fossin un espai de confluència i de punt de trobada. Els objectius, per tant, eren portar-ho a la pràctica, per una banda, i recollir tots els aprenentatges d'aquesta experiència perquè ens ajudessin a seguir treballant aquests objectius, com deia, de lluita contra les desigualtats i la generació d'oportunitats educatives.
I creus que s'han assolit aquests objectius?
Sí, nosaltres, vaja, estem molt, molt, molt contents dels resultats obtinguts i s'han assolit primer perquè la idea que nosaltres teníem al cap que podia ser una bona estratègia, doncs hem comprovat, diguem-ne, que és viable, que és possible i que hem aconseguit un producte audiovisual de moltíssima qualitat. Hem aconseguit que els infants fossin els protagonistes, que es poguessin reconèixer moltes habilitats, que es pugui treballar en xarxa i, per tant, sí, estem molt satisfets dels resultats obtinguts.
Nosaltres també, la veritat. I què t'ha semblat utilitzar l'audiovisual participatiu com a eina per aquesta prova pilot del Tinter?
Jo crec que ha estat clau. Ha estat clau perquè aquesta proposta que implica tot l'ús del llenguatge audiovisual, al final hem pogut posar a l'abast, no?, dels infants, primer, uns recursos i eines que moltes vegades tenen a l'abast, però també, sobretot, com treure a la llum moltes formes d'expressió o d'habilitats que potser moltes vegades no tenen lloc on expressar-se o on posar-se en pràctica. I a través de l'audiovisual s'ha pogut això, no?, mostrar moltes altres formes d'expressió que segurament no són les més habituals a les quals ells estan acostumats a expressar-se, malgrat sí que les consumeixen. O sigui que per nosaltres ha estat clau utilitzar l'audiovisual en aquest punt.
I en aquest procés van començar des de l'inici del procés de construcció audiovisual en el guió. Tu que vas viure gairebé tot el procés de construcció del guió, què et va semblar?
Mira, em va semblar un exercici de creativitat, d'escolta i de debat, la veritat és que brutal, perquè infants que molt diversos, d'escoles diferents, doncs des del minut zero van assumir el repte i van mostrar totes les seves habilitats per poder construir de manera col·laborativa i col·lectiva una història, no? I en aquest procés, evidentment, hi ha hagut tot el vostre acompanyament que per dissenyar aquelles situacions o per generar aquelles condicions o les millors condicions perquè aquests infants poguessin expressar amb total llibertat aquesta creativitat.
I de tot aquest procés de construcció, amb què et vas quedar?
Mira, no sé, primer, potser amb la idea que si sortim moltes vegades dels espais de confort més habituals i donem un protagonisme real als infants, tenen unes potencialitats que, a les quals no donem prou veu, ni prou valor, ni prou espai. Però també em quedo molt amb la idea que en tot el procés tothom ha pogut realitzar la seva contribució, no? De manera diferent, en moments diferents, amb intensitats diferents, però tothom podia aportar alguna cosa, no? I de manera col·laborativa i de manera conjunta, jo crec que s'ha arribat molt més lluny o hem pogut construir un projecte que sols no hauríem estat capaços de fer, ni els infants sols ni les diverses entitats soles, no? I per tant, conjuntament hem arribat molt més lluny.
Totalment, donar-li veu a tots els infants és molt, molt important. I d'aquesta història que van crear totes plegades, què és el que més et va sorprendre?
Mira, la veritat és que em va sorprendre, o sigui, la capacitat de sorprendre m'ha estat constant, però aquesta capacitat d'idear i de començar a imaginar, però fer-ho tot coherent a la vegada, en un fil argumental, és una de les coses que més m'ha sorprès. Fins i tot, molts cops jo mateixa em perdia en els personatges, els moments temporals de la història, i en canvi els infants eren els que ho tenien claríssim, no? I donaven coherència i deien, no, això ha d'anar aquí, hem d'anar cap aquí, hem de fer això i hem de fer allò. i tot això, no, com en un debat constant, no? Una de les coses que també m'ha sorprès a l'hora d'elaborar aquesta història és precisament aquesta idea que ells s'autogestionaven, no? I anaven deixant anar idees, qualsevol idea era bona, pluges d'idees superimaginatives, que al final anaven agafant forma i anaven tenint sentit, no? I això crec que ha estat molt ric i molt, molt, molt interessant.
Sí, va veure molt de debat i, efectivament, aquests salts en el temps del futur i el passat no van ser gens fàcil d'acabar d'agafar tota la coherència de la història. Va ser un procés molt llarg però molt bonic. I aquest projecte, la prova pilot, va ser a Sant Andreu. Per què el barri de Sant Andreu?
Doncs mira, nosaltres des d'Òmnium teníem aquesta idea de portar a terme una prova pilot i vam parlar amb Més Educació, amb qui hem impulsat i treballem en altres projectes, i vam posar sobre la taula l'opció de fer aquesta experiència a Sant Andreu. I ens va semblar que era un lloc ideal perquè reunia com totes les condicions per fer-ho possible, especialment aprofitant tota la xarxa educativa de treball comunitari que ja existia, no?, al barri. Aleshores ens va semblar que era fantàstic i vam aprofitar-ho per fer-ho així, aprofitant ja aquestes dinàmiques prèvies que hi havia entre tota la comunitat educativa.
En aquesta part va ser molt important el projecte La xarxa Més Educació. Com vau conèixer aquesta xarxa vosaltres?
De fet, Més Educació, nosaltres gairebé els seus inicis, que ens sembla, bueno, que estem en contacte i que la coneixem perquè ens sembla, doncs, un projecte imprescindible i essencial de dinamització de les comunitats educatives, de creació de xarxa, d'unió d'esforços i de recursos educatius. I bé, doncs això, des dels seus inicis gairebé que nosaltres la coneixem i estem en contacte precisament perquè treballa en aquesta línia de posar tot el potencial i de generar totes les oportunitats educatives que són imprescindibles per cohesionar el país, no?, i per treballar realment cap a la cohesió social.
Totalment d'acord. Nosaltres també estem molt contentes de treballar amb Més Educació. I ara que, malgrat tot, van aconseguir realitzar el curtmetratge i fer les sessions de gravacions, que ens van pillar una miqueta, ens va pillar totalment el confinament fent el procés de gravació, quins són els següents passos d'aquest projecte?
Sí, de fet, jo crec que el gran repte que s'ha superat realment és admirable, trobar les estratègies per poder continuar aquest projecte i acabar-lo malgrat totes les adversitats. Crec que és digne de reconèixer l'esforç que s'ha fet per part de tothom per poder acabar. I ara, doncs, els següents passos que tenim, bé, el primer que tenim al davant és poder fer un tancament i un reconeixement a tota la feina, la fantàstica feina feta, i poder mostrar i difondre aquest audiovisual a tothom. Jo crec que aquesta és la primera, és el primer pas. I després també tot un procés per aprendre, no?, de tots els aprenentatges que hem viscut, doncs poder-los recollir i quedar-nos i poder, no?, analitzar tot això que hem après, que ens emportem a les motxilles de tots plegats.
Totalment. La nostra idea de totes plegades era poder fer aquest 30 d'octubre l'estrena presencial en el marc del plenari de Més Educació, però no va ser possible per les mesures del Covid noves que acaben d'instaurar també. Doncs el que l'audiència té que saber és que aquest estrena arribarà molt pront, ja direm la data exacta, però ho farem mitjançant el canal de YouTube de Teleduca i la Veïnal TV, i amb la idea de que puguin participar també els nens i les nenes interactuant mitjans el chat, que és el que podem fer hores d'hora. Però sense oblidar que volem fer un estrena presencial en el que tot el barri està convidat a veure aquest super curtmetratge. I per últim ja, Nuri, faré una segona part del Tinter. Quines línies de continuïtat teniu en ment?
Doncs mira, de moment el que esperem i del que estem segurs és que ha estat una experiència d'aprenentatge brutal i esperem que tot allò que hem generat i que hem creat aquest curs segueixi viu, segueixi actiu i no només puguem repetir, sinó que puguem ampliar-ho a molts altres espais i llocs també. Per tant, la nostra voluntat és seguir caminant en aquesta porta que hem obert i en aquest projecte en el qual estem supercontents d'haver pogut impulsar i participar entre totes.
Clar que sí, larga vida al Tinter. Moltíssimes gràcies per la teva participació, Núria, en aquesta entrevista i per fer-nos partícip d'aquest projecte. i des de Teleduca ens ha encantat ser-hi al Tinter. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada.
Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes blanques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem d'acollir a tot el món.
Escoleta de cinema.
I aquí seguim, amb Cinema Infants. I ara sí que, tant parlar nosaltres del Tinter, de què n'ha resultat, de com ha anat i de què ha significat, que ens toca escoltar definitivament la veu dels nens i les nenes que han protagonitzat tot aquest procés i que han fet possible que en sortís el curt i tu, què escolls ser. Amb aquestes veus que hem anat recollint durant tot el procés, hem après també moltes coses sobre què tenen a dir-nos i a mostrar-nos els nens i les nenes quan se'ls dona l'oportunitat de ser actives i protagonistes en una dinàmica de creació audiovisual participativa. Us deixem, doncs, amb el reportatge de les seves impressions, protagonitzat també per ells i elles, i volem apuntar que aquest reportatge no deixa de ser també tota una primícia en àudio, en format àudio, del making of que estem preparant sobre aquesta experiència.
Doncs el procés, bueno, vam fer una pluja d'idees on cada grup deia el que li agradaria fer. Ho vam posar en comú amb les altres escoles que van participar. Vam preparar els guions i tot i finalment pues, ho vam posar a terme.
Vam anar a una reunió i es va decidir més o menys com seria la història.
Primer vam arribar allà i cadascú ja portava un paper amb les idees.
Estem a l'Institut La Sagrada de Sant Andreu, l'Escola La Maquinista, l'Escola Baró de Viver també
i l'Escola del Tile.
I llavors les vam explicar a tothom i vam decidir algunes coses si les posaríem i no. Després vam explicar quines ens agradaven i llavors vam decidir juntar-les per fer un curt.
I bueno, doncs vam escollir una en la que el nen, amb unes piruletes, va enrere el temps i va repartint piruletes a la gent perquè es conscienci i no es converteixi en brossa quan siguin grans.
Hem fet una història per intentar conscienciar la gent sobre la importància del canvi climàtic i he intentat fer una història una mica original i creativa.
I després cada col·le feia el seu guió, la seva part que li tocava.
Després vam fer el monòleg i tot el diàleg. Després vam fer els plànols de com gravaríem. Al principi pensava que seria molt complicat tot i que seria com una experiència una mica angoixosa per mi, perquè em fa una mica vergonya això de la càmera. Però va resultar una bona experiència, perquè al veure que tothom estava tan natural fent-ho, pues, va ser divertit.
Yo al principio estaba un poco nervioso porque no me he enterado muy bien de qué íbamos a hacer y bueno, cuando hemos empezado ha sido más tranquilizante y A mí me ha gustado ser el cartero y todo lo que he hecho, estoy agradecido.
Yo feia la científica Greta, molt patètic, mirant a la càmera. El vols que el faci? No. Vols viatjar al futur? Ja està. I en el curt vaig estar fent les piruletes una part i també vaig fer un anunci. Jo feia de la secretària, que em va fer una mica d'argonya per això, a veure, per despenjar així i per penjar així. Perquè, o sigui, clar, quan ho edites i tot, doncs queda guai i tal, però em sentia molt ridícula fent així jo sola.
Però va haver un... Quan es va ficar això del coronavirus, doncs ho va fastidiar una mica.
Era com una mica més difícil perquè teníem que estar a un metre de distància per, no, per la contaminació.
M'ha agradat molt perquè també ho hem fet a la quarantena i ens hem pogut veure les cares i hem pogut veure'ns.
M'ha agradat que sigui amb escoles diferents, que no només sigui amb la nostra escola, perquè mai ho havíem fet.
He après que els curts són molt difícils de fer i són molt llargs, o sigui, després potser només dura 17 minuts, però totes les hores que has estat de treball són moltes.
És molt bé perquè m'ha agradat ser protagonista. Sobretot ha participat tota la classe i ens ho hem passat molt bé fent tot, escrivint el que volíem posar i tot això.
M'hagués agradat ser el viatger, però el que més m'ha agradat és doncs, estar a classe i això del 1972.
M'hagués agradat ser la científica, però també em va agradar participar en unes altres coses.
Bueno, la meva part preferida és pel final, per al final, quan surt... Bueno, és que m'ha agradat molt tot.
Sí, sobretot quan teníem que donar-nos les piruletes perquè quan enfocaven la càmera ens dava molta gràcia i teníem que parar i volver a gravar.
Quan es mengen les piruletes, perquè ja em dóna molta gana.
A mi m'ha agradat quan ja l'he vist, que ha sigut l'edició quan està el nen caminant pel carrer i comença a veure les pantalles i tot l'edifici, que està molt guai.
Me parece molt important demostrar a les altres persones que com es cuida molt bé el medi ambient i que és important tenir el món net.
Hem de tenir cuidado amb la natura i el món perquè tot té conseqüències.
Que recicle tot el món per tenir el món més limpi.
Que la gent deixi de contaminar tant i es fixi una mica més al planeta.
Les persones que mirin el vídeo es donin compte del que pot passar amb tot el món.
Aquestes imatges que van posar al curt són de veritat, no són de mentida, doncs que no hem de contaminar i que al final passarà el que ha sortit a les imatges de les imaginacions dels nens.
Un curt premonitori, d'alguna manera. Potser vam encertar amb que alguna cosa s'estava coent en aquells mesos anteriors al març de 2020, que és aquest any que ens ha canviat una mica la vida. I ara aprofitarem uns minutets que tenim aquí també el David Campillo. Hola, David.
Hola, Carme.
I a la Marta Junco, que ha estat la persona que ha entrevistat a la Núria. Hola, Marta.
Hola, Carme.
Ells han estat en la primera línia d'aquest projecte i a partir d'escoltar els nens i les nenes i les seves aportacions sobre el procés, cada un de vosaltres, què us endueu d'aquesta experiència?
Buf.
Alguna cosa?
Masses. Masses perquè tot això... No crec que cap de nosaltres s'hagués adonat del que volien els nens, sinó que agafàvem unes idees i construïm una història i ja està. Però a mesura que passava el temps ens adonàvem que la història aquesta era més real, o sigui, era més actual del que semblava. I el positiu que han tret, jo crec que és el que han tret ells, el positiu, el que han tret nosaltres. Uh-huh. Que han treballat tots molt bé, entre ells. Uh-huh. En cap moment hi ha hagut aquest jo vull ser el protagonista i amb l'altre, sinó que cadascú va agafar el seu paper i no... Però endur-me... Bueno, la satisfacció de poder fer un curtmetratge en més d'una escola, que això ja és un repte. I si són quatre, o més encara.
Sí, sí, no ha sigut un repte gens fàcil, però ha anat molt bé, la veritat. Jo també estic molt contenta amb la col·laboració que van demostrar els infants en tot el procés de quatre escoles tan diferents, sense conèixer abans. Van treballar col·laborativament tota la construcció de la història, debatim molt i molt, però escoltant-se sempre a tothom i realment sí, aquests rols de vull ser això, vull ser l'altre, no va haver cap problema en tot això. I també jo em quedo en que els nens i les nenes d'avui en dia tenen molt clar el que volen i el que no volen del futur del seu planeta on van tenir que on viviran i on estem vivint ara mateix.
Diguéssim que heu descobert, bueno, ja ho sabeu, però en aquest projecte s'han manifestat nens i nenes i nois i noies actius amb ganes de contribuir a que el seu entorn sigui el millor possible per una vida doncs, plena, no?
Sí, totalment. Tenen molt clar el que estem fent malament i el que hi ha que fer perquè el futur no sigui això que s'han imaginat, de que els adults són bros al futur.
I això es transmet al curtmetratge.
Sí.
Per tot arreu. Des que havia... comença fins que acaba està ple de tallets que ells van deixant i que fan veure que allò no...
Sí, això ho deia la Núria, no? Que havia quedat ella com també molt impressionada, no? Per aquest cuidar que hi hagi una harmonització de que això és el present, això és el passat, ens espera un futur que no sé què, no sé quantos, no? Que hi havia com aquest treball de donar una coherència a un relat que, a més, té com moltes ensenyances cap al món, no? Cap al món adult. Com ho reviu vosaltres com a persones adultes que acompanyeu aquest procés?
La veritat és que em van sorprendre molt en els ressonaments que van tenir i com van construir la història de totes plegades, perquè realment nosaltres havia coses que no veiem d'incoherències de viatges al futur o al passat que de seguida algun nen o alguna nena qüestionava i deia i tot es qüestionaven i volvien a construir. Sempre en la base de que teníem molt clar de que tenim que reaccionar davant de tot el sistema que tenim avui en dia, perquè el món no acabi sent el que se van imaginar ells i elles, que pot ser perfectament.
Sí, i el fet només que hi hagi una protagonista que sigui Greta, jo crec que això ja els hi...
Li indica molt també de per on estan
Clar,
els pensaments.
Clar, és com si fossin, no? Tots són petites Gretes, d'alguna manera, i tots tenen la seva aportació amb el tema.
I com els veieu, amb ells i amb elles? Són persones ja, no?
Estan molt conscienciats. Sí, en aquest sentit estan molt conscienciats.
Estan molt conscienciats, molt proactius, molt col·laboratius. Jo estic encantada dels nens i la joventut d'avui en dia que tenim aquí al barri de Sant Andreu, per lo menys.
I quan la proposta de mediatitzar-ho tot a través de l'audiovisual, com la van rebre des de l'inici, no? Quan vosaltres hi va començar a explicar? O com ja venien preparat de l'escola, no?
Bueno, cada escola venia amb una idea i fins i tot eren idees que estaven plasmades en paper i que no totes... Bueno, crec que alguna tenia forma d'anunci, una altra tenia forma més d'acció...
Venien amb idees de com s'imaginaven ells diversos continguts que podien tenir aquest spot. Sí. I el que vam fer el primer dia és mesclar tot aquest contingut. Vam fer grups i amb tot el que havien presentat cada classe van anar construint la història. I així va ser tot el procés a partir d'això. O sigui, ells ja venien preparats de classe, de que sabien que íbam a fer un spot. Però al final aquesta construcció col·lectiva va acabar fent un curtmetratge perquè no cabia tot en un espot.
No vam trigar gaire a adornar-nos que allò no seria un espot.
Sí, sí.
Primer perquè participaven quatre escoles i ja els havíem deixat a cada escola dir una mica el que volien fer. I això va fer que de sobte tinguéssim allà
però, bueno, també
algo
va ser...
molt, molt atractiu.
També va ser un desbordament de la gran quantitat d'idees que portaven, sí, no? Sí, que no podien condensar-se en un espot, no? I totes eren molt potents.
I,
no?
De fet, el títol del curtmetratge va ser un eslògan del primer dia que va portar una escola.
Ens ha acompanyat tot el procés, perquè des del primer dia sabíem que allò s'havia de dir així.
Bueno, de fet, és un títol molt suggerent, no?
És molt maco.
Vull dir, si tu, que esculls ser, no... ni tan sols fer, sinó que esculls ser, no? És, a més, amb un... Ara és una gran qüestió existencial que tenim, no? en el moment actual, encara més. Això penseu una mica perquè l'audiència ens ho tingui al cap. Quan vam començar? Va ser més o menys el mes de novembre de 2019.
El procés de guió, sí. Va ser...
I va durar més o menys fins a febrer, no? Que va fer l'última sessió, allò com... I expliqueu-nos una mica com va ser les trobades i el treball a les escoles durant aquest primer període, com va anar, més o menys, com va anar començar conjuntament amb aquestes idees que portava cada escola fins a arribar a elaborar un guió col·lectiu per part de totes.
Bueno, venien representants de cada escola, cada dia hi van canviant els representants, també, que això és important, que no sempre eren els i les mateixes. I doncs vam fer això, el primer dia el que dèiem abans, cadascú va, i cadascuna va portar la seva idea des de classe i vam fer unes dinàmiques i acompanyament per construir col·lectivament. I a partir d'ahir vam fer una trobada al mes, més o menys. Ara no tinc clar exactament la periodicitat.
Sí, i és aquí on poliem una mica la història.
Però llavors ells s'enduien feina que feien a l'aula, no? És a dir, hi havia com un treball...
Hi havia com un traspàs de les decisions preses a les reunions aquestes amb tots els grups de cada escola, i després ells ja s'encarregaven de que cada classe es repartís la part de la història.
Ho han explicat una mica, sí. No? Diu, ens vam repartir les seqüències, no? Quan vam decidir la història, ens vam repartir les seqüències, les vam elaborar a la nostra escola i, no?, les van tornar a portar, va ser així, sí? Sí. Les van tornar a portar elaborades i es van tornar a posar en discussió i es van tornar a debatre.
Sí, vam tenir una sessió d'aquestes que es llegia al guió, tot com a les
guió,
pel·lícules.
Sí.
I és allà on deia, no, aquesta part l'hem de modificar o no, i hi havia una petita discussió per part.
Va ser important aquesta part també de que a classe treballava tothom. O sigui, venien uns representants, però a classe treballava tota la classe. I també vam fer, enmig d'aquest procés, visita a cada una de les escoles per acabar de definir el guió més tècnic amb aquestes seqüències que els ja es comentaven.
Clar, diguéssim, ells primer elaboraven, no? Bueno, primer va haver-hi la pluja d'idees, faig una mica allà, per la gent que no ho coneix, després va haver aquest guió literari, que és el que deies tu, David, que es va llegir i es va, no? I es va concretar conjuntament, i després les seqüències que es van distribuir es van haver de convertir en guió tècnic, no? I això va ser el treball que vam acompanyar a cada un dels centres, i després es va haver de tornar a posar en comú, no?, perquè no hi haguessin coses que grinyessin.
Clar, per lligar les escenes, perquè de fet és un curtmetratge que es grava a quatre escoles, a quatre espais diferents, i que la història no és lineal, sinó que va molt creuada, i llavors s'havien de...
Clar, potser la gent, quan vegin el curt, al·lucinarien, no?, de les escenes que són totalment creuades, com dius tu, que estan gravades en dues escoles.
Clar.
I que no s'han vist mai.
Els... Sí, o que intervenen, fins i tot, que hi ha una conversa entre una escola i una altra escola, però no es troben, sinó que...
Que no s'han gravat al mateix temps.
Sí, això que hi ha una de les nenes que se sentia molt rara perquè parlava sola, que després de veure-lo a l'edició sí que l'ha agradat, però que actuant era com molt raro.
De secretària, i parlava amb un ordinador tancat, però després hi havia un holograma després que s'havia d'incrustar.
Sí, sí, això és la gran màgia del cinema, és la que... I també és aquesta descoberta, no?, de mica en mica, i des de ben petits, doncs, de que amb el cinema pots arribar a crear...
Sí, tots aquells... els efectes que surten, o sigui, els han pensat ells. Sí, nosaltres també... no els vam dir que us agraden els hologrames, sinó que van ser ells que volien realitzar un holograma, volien que es veiés tal...
I també vam fer una altra feina molt important, que va ser pensar tot el atreço que necessitàvem per fer el curt, perquè, a més, hi ha atreço que tenien que compartir en totes les escoles.
Clar, tampoc desvetllarem una mica la història,
sí, sí,
però, de fet, l'atreço era molt important.
I anava viatjant a cada rodatge, no?
El viatge al passat...
No, però dic que l'atreço inclou... també viatjava físicament,
sí,
a cada rodatge, no?
Sí.
Havia d'assegurar-se que hi hagués el mateix i que fos... Diguéssim que fos coincident, que no hi hagués cap fallo, no?, d'aquests que passen a les pel·lícules, no?, de record, no?, que hi hagués alguna cosa que...
Sí, i més en un futur distòpic, que ens havien d'assegurar que tot el que volien ells que sortís no...
I potser hi ha una última cosa, així com que crec que també estaria bé, que vosaltres heu treballat colze a colze, doncs fer una mica de reconeixement a les mestres i al professorat que ens ha acompanyat en aquest procés.
Anna,
sí, sí, totalment.
Jo no tinc paraules. Vull dir que et deixin jugar, entre cometes, amb els seus alumnes i els puguis... Allò... Anem a jugar una mica, no? I es deixen, llavors la professora en cap moment ens va posar límits, sinó que estava tot molt...
No, tot el contrari, estaven molt motivades.
Això
també
mateix.
Les professores, van ser totes nodes,
sí.
Molt motivades i molt implicades en tot el procés, també van venir totes a aquestes trobades on fèiem el guió, i també, jo crec que també es van sorprendre molt elles de tot el procés i del que eren capaces de construir el seu alumnat.
M'agradaria fins i tot recordar un petit detall de generositat que hi va haver-hi durant el procés de gravació, que semblava només que era una petita cosa, que un grup que estava preparat per gravar un dia, no? Només ho aplaçava el dilluns següent, sí. Però aquell dilluns no va arribar.
Sí. Per un problema que van tenir a l'Institut de la Sagrera, de que els tallaven la llum, van tenir que fer un canvi de data entre el rodatge del Tiler i de l'Institut de la Sagrera, amb la mala sort de que justament aquest dijous que van fer el rodatge a l'Institut de la Sagrera va ser l'últim dia de centres educatius oberts. I el divendres era el torn del Tiler,
el divendres,
que es va quedar a les portes de gravar totalment.
Clar, recordem, va ser un dijous, que sí. Encara va ser l'últim dia que estaven obertes les escoles,
i el divendres ja
estaven totes tancades, que era el 13 de març, no? I llavors just el dimecres aquell hi va haver-hi un canvi entre el dimecres i el divendres, no? Va haver-hi aquest canvi de just un dia. Es van quedar... Clar, això, bueno, des d'aquí volem fer una crida a la capacitat de gestionar per part d'aquesta mestra aquesta
situació. Totalment, la Blanca va tenir aquí molt de generositat i també molt facilitat de gestionar després per poder fer aquesta gravació en aquesta desescalada que estàvem vivint a l'estiu.
Bueno, i perquè també una mica quedi clar, no? Què vam poder fer després, a finals de juny? Què vam poder fer? Vam poder anar a les dues escoles que faltaven?
Vam poder tornar a gravar les dues escenes que ens quedaven, que era bàsicament era el mig i el final de la història. Sense això no podíem acabar la història.
I es va anar a les escoles precisament, aquesta del Tiler, que hem dit, i Baró de Viver.
A Baró de Viver, també, sí.
Va. En època Covid.
Bueno, que estàvem ja en aquell moment que les escoles es van reobrir, eren també cursos de cicle superior, que les escoles van potenciar que es poguessin trobar abans de l'acomiadament de l'estiu. Llavors això ens ho va facilitar una mica, perquè no eren els grups de més petits, sinó que eren cinquès i sisès, i això ho va fer possible dintre de les recomanacions que hi va haver-hi del Departament d'Educació per reobrir les escoles just aquesta última quinzena de juny.
Sí, de fet, una miqueta sí que van tenir que canviar el rodatge, tant la posició dels nens i com feien el rodatge, i també, ja ho veureu, que hi ha una miqueta de cunya també a tot això que hem viscut en el curtmetratge.
Sí, a més una cosa que també és natural, perquè el curtmetratge és tan actual que és impossible que es deslligui.
I llavors també voldríem fer ja per acabar, i així anirem cap al final del programa, un pensar amb tots aquells nens i aquelles nenes que no van poder estar presents, tot i haver participat moltíssim en tot el procés de guió, que pel que sigui no van poder estar presents en la gravació, en el rodatge.
Sí, clar, en aquestes dues últimes escoles no van poder participar tots i totes.
Perquè també hem de ser conscients que en aquell moment encara hi havia famílies que tenien molta por que els seus nens i nenes poguessin tornar a l'escola, anar a l'aula, trobar-se amb altres nens després de 3 mesos i mig de confinament, doncs això no és fàcil.
Tot i així, després veus el curtmetratge i jo no noto...
No, en el curtmetratge no, però no deixa d'haver-hi uns nens i unes
nenes...
Sí que notes
que quan veus els crèdits, clar, hi ha molts nens a l'escola i després els pobres no van poder participar-hi. En aquest sentit sí que els hauríem de fer...
No, i més que res que es van quedar com a la boca de que sàpiguen això. Bé, doncs moltes gràcies, David i Marta, per haver-nos tret l'entrellat d'aquest estar en el projecte. I ara sí que fins aquí ha arribat a aquest programa d'avui, aquest 16è programa que hem passat ja a la frontera del 15è de Cinema Infants. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos en aquesta edició tan especial d'aquest programa que funciona i que té sentit gràcies a donar voltes i voltes als processos de creació audiovisual participativa protagonitzats per nens i nenes, per nois i noies. Esperem que d'ara en endavant ens podem continuar trobant una vegada al mes a les ones de Ràdio Fabra. Hem realitzat aquest programa a l'Oriol Casas, gràcies Oriol, al David Campillo, la Marta Junco i jo mateixa, Carme Mayugo. Moltes gràcies de nou, que li farem arribar a través d'aquest àudio quan el publiquem, a la Núria Moles per haver estat amb nosaltres en línia telefònica i també per tot l'acompanyament que ens ha fet durant i confiança plena durant tot el procés d'aquest projecte de Sant Bori al Tinter. Fins la propera!